Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passant d'un quart de 12, com sabeu, ahir arrencaven a Tarragona les festes de Santa Tecla. Un dels actes més destacats, sens dubte, va ser la jornada d'ahir amb el pregó.
Després de massa temps sense poder ajuntar-nos i 701 anys després d'una fita històrica tan transcendent com va ser l'arribada de la relíquia del braç de la nostra patrona, toca viure...
Esteu escoltant la veu de la periodista esportiva d'Anae Boronat, pregonera de les festes de Santa Tecla d'aquest any. És una de les grans del periodisme esportiu de l'estat espanyol. Fins fa ben poc, al capdavant de la Casa del Futbol de Movistar Plus, com a col·laboradora de ràdio, televisió, diaris i autora del llibre No les llame chicas, llama les futbolistes. El seu currículum ara hi pot afegir també doncs, l'experiència de pregonera. Un pregó que la tarragonina feia, a més, molt ben acompanyada al balcó de l'Ajuntament. La van acompanyar 6 dones, esportistes de la ciutat. Una mostra que podríem dir que reforça el missatge de suport i visibilització de Tarragona per l'esport femení i del que de ben segur la tasca incansable de la Danae hi té alguna cosa a veure. Danae Boronat, periodista, escriptora i pregonera de Santa Tecla 2022. Bon dia, Danae.
Què tal? Bon dia.
Danae, moments inicials, moments abans i emocionants. T'ho anava a preguntar, què vas sentir en aquests moments?
Home, és que aquesta cerimònia és tan bonica.
Mira, se m'ha posat la pell de gallina a mi, Danae.
Sí, és que aquest toc de pregó és bastant impressionant, la veritat. I quan et veus ja en el moment de sortir al balcó, en una plaça de la Font en la que jo he viscut tantes coses... Doncs sí, és emocionant. Jo he de dir que normalment no pateixo gaire nervis, tinc aquesta sort, que suposo que per això, com que em dedico a això, doncs no ho sé, sempre els he sabut portar molt bé, però en aquell moment se'm va assecar la boca.
Uau, clar.
Dic, ostres, boca seca. A més, feia una mica d'aire i al faristol li havia els meus papers i jo patia perquè volessin. I dic, bueno, això ho has de controlar, va sortir tot bé. Però sí, aquell moment, aquells instants inicials de responsabilitat i d'emoció, hi van ser, i tant.
Uau, segur, de ben segur, doncs, una emoció que recordaràs per sempre, Danae. Clar, ets escriptora, ho dèiem. Més endavant parlarem del teu llibre, presentadora de televisió.
Bé, he escrit un llibre, jo no em considero escriptora, eh? He escrit un llibre.
Has escrit un llibre, sí. D'acord.
Sí, perquè doncs jo tinc molt respecte per l'ofici dels escriptors i jo no em considero escriptora.
Doncs ara en parlarem, d'aquell llibre No les llames chicas, llama les futbolistes. Però, clar, a banda d'haver escrit un llibre, ets presentadora de televisió, fas articles a la premsa, però, clar, nosaltres pensem, per molta experiència que tingui, suposo que fer el guió del pregó d'una festa, no?, tan propera, tan teva...
No té res a veure amb res.
Deu ser força complicat. Per on vas començar?
Molt. Molt. He de dir que sí, que és molt complicat, que quan t'ho proposen, evidentment, doncs et sents orgullós, et fa il·lusió, i dius, sí, tant, no puc dir que no, no? Però després, quan t'has de posar a escriure el guió, a escriure't el teu pregó... Dius, i ara per on començo? Què es diu en un pregó? sí, és un moment realment de dir, ostres, això no ho he fet mai,
clar.
Segurament no ho tornaré a fer mai tampoc, clar. Mai més, i comences a indagar una mica, no?, com ho han fet els teus predecessors. I sobretot, al final vaig pensar que havia de ser una cosa molt genuïna meva, no?, que havia de ser autèntic, el que em sortís a mi, i no intentar ni imitar ni copiar ningú, ni seguir cap, no?, cap llibre d'estil, perquè realment és que no existeix, no? No n'hi ha. Llavors és una cosa molt tradicional, però que jo tenia ganes de fer-la, doncs, no sé, molt a la meva manera, i així ho vaig fer, no?, amb el vocabulari, amb el llenguatge i amb l'estil que tinc jo, doncs, no sé, diria de periodístic, no? Clar,
directe, senzill. I a mi em va agradar molt d'anar, perquè també van haver-hi, doncs, paraules per l'alcalde.
Sí, 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 esclar, sí, sí, o sigui, és un missatge reivindicatiu, és a dir, jo estic molt orgullosa de Tarragona, crec que és la millor ciutat del món i crec que n'hem de treure més pit, però també per dir, ei, que hi ha coses que són molt millorables, posem-nos les piles, espavileu. Clar, a mi em sap greu perquè mires a l'alcalde i hi ha moltes coses que no depenen de l'alcalde, no? Que després ho parlava amb ell, però sí, és un dia que has de dir, hi ha molta gent escoltant, no només l'alcalde, hi ha molts polítics, molta gent que sí que mana a la ciutat, que t'escolten i dius, ei, doncs que sapigueu que això, això, això i això, sí. Com que jo no visc a Tarragona ara, però hi soc moltíssim, doncs ho pateixo o crec que s'hauria de millorar molt, no?
Ah, per cert, al balcó de l'Ajuntament t'acompanyaven 6 esportistes tarragonines, ho hem dit a l'introducció. De quina manera Tarragona doncs, també dona suport no, a l'esport femení de NAE?
Tarragona ha tingut grans esportistes dones i algunes no hi eren allí, eh? Coses, dones que han aconseguit grans fites. I llavors, jo crec que és molt interessant visibilitzar aquestes dones que hi han fet aquest camí que ara estem fent més visible i que ja el van fer, però a l'ombra, no? I, per tant, quan m'ho van proposar em va semblar una gran idea que hi hagués aquestes esportistes, a més de diferents edats, algunes que ja fa molts anys que van tenir èxit i que van lluitar elles soles per poder dedicar-se professionalment a això. I bé, jo el que reclamava una mica doncs que Tarragona continuï treballant i fomentant l'esport femení de base, perquè és on hem d'anar. Ara estan aconseguint molt a ser professionals, però hem de seguir fomentant que les nenes puguin fer els mateixos esports que els nens, que si volen fer rugby, que si volen fer futbol, que el que sigui, que tinguin les infraestructures, que tinguin les ajudes, les facilitats, i que no ho deixin, potser tenint molt talent, que no ho deixin per les traves que es troben, no? Uh-huh. Una mica aquesta era la idea. I que Tarragona, que és referència en moltes coses, destí gastronòmic, destí de platja i sol, destí històric, no? Cultural, monumental, que també pot ser un lloc referència en esport i concretament en esport femení.
Ah, per cert, Danai, tot i que ahir vam conèixer que de petita volia ser cantant...
Sí.
Quan estudiaves, clar, vas acabar estudiant periodisme a la Universitat Rovira i Virgili. Tu tenies clar que volies dedicar-te al periodisme esportiu?
Sí. De fet, ahir ho explicava, quan jo començo a la universitat, jo estic en una ràdio d'aquí de barri, de la ràdio del barri de Sant Pere i Sant Pau, sí. On ja fèiem esport, fèiem futbol. Parlàvem del Nàstic, que llavors estava a segona divisió. I jo vaig allà perquè una amiga meva em diu, ostres, tinc uns amics que fan un programa buscant una noia que li agradi el futbol. I diu, he pensat en tu, evidentment, no? I sí, no m'ho vaig pensar. Així que jo abans de començar a estudiar periodisme ja era a la ràdio parlant de futbol, perquè m'apassionava. Llavors vaig tenir aquesta sort, tenia 17 anys. Quan vaig començar a estudiar encara no tenia els 18 i tenia els 17 anys i ja vaig començar. Vull dir que era el que volia. Sí,
era,
sí.
Ja ho tenies claríssim d'anar. I quan va ser el moment aquell que vas narrar l'ascens del Nàstic, del teu equip de futbol,
home,
no? Com dius, de primera.
Allò va ser la bomba. Sí, de fet, clar, ahir estan al balcó, et venen totes les zones records d'aquell dia, no? El Nàstic va pujar primer un 3 de juny del 2006 i l'endemà, el dia 4, van arribar de Xerès els jugadors, tota la gent del club, i es va fer la festa més increïble que he viscut, no? L'autobús fent la rua per tota la ciutat. Jo aleshores ho vaig explicar per Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, que estava com a col·laboradora, evidentment encara estava estudiant, jo tenia 21 anys. I després, doncs això, al balcó, tota la festa que es va viure... Allò va ser impressionant. Com, clar, estàs començant la teva carrera i vius l'èxit més gran a nivell esportiu de la teva ciutat. Un èxit totalment inesperat i que va unir a tota Tarragona allò... Bueno, mai he vist la plaça de la Font com es va posar llavors, no? Llavors, sí. Ho havia de recordar ahir, també.
I un altre gran moment, sens dubte, d'anar va ser el maig del 2019, que et converteixes en la primera dona que narra un partit de futbol de la primera divisió masculina en castellà. Aquesta fita, tu la recordes també com... A veure, com t'ho preguntem, com la més important de la teva carrera? La recordes així?
No tant. No, mira, diria... Perquè al final, no ho sé, potser va ser més anecdòtic.
Sí.
O sigui, sobretot pel que va ser... No va ser tan important per mi, crec, com pel periodisme. És a dir, del que va servir allò és que de sobte molta gent conegués una realitat que era que mai cap dona havia narrat en castellà a la televisió a nivell de tot l'Estat... No havia passat. Llavors, això, aquesta dada, molta gent la desconeixia, no? Llavors, molta gent es va sorprendre de dir com pot ser que en ple segle XXI encara això no hagi passat. I, per tant, a partir d'allí es va crear un debat, es va crear no, una mica de consciència de dir home, això potser s'hauria de canviar, no? Si ja ho estem canviant en molts àmbits de la societat, no es pot quedar enrere el periodisme esportiu i el món de la comunicació. I va servir també perquè moltes nenes, que després es van adreçar a mi, no?, també amb el llibre i tot, moltes noies, estudiants, dones interessades en l'esport o comunicadores que em deien, és que no m'ho havia plantejat, perquè com que ningú ho havia fet, no hi havia referents, allò que no ha passat sembla que no és possible, sembla que no existeixi, no?, l'opció que una dona narri futbol, perquè en tants altres esports fa dècades i dècades que les dones narrem, no?, la gimnàstica, la natació, esports molt altres menys esports. Tradicionalment masculins, no? I aquest va ser l'efemèride, és aquesta, que de sobte la gent va conèixer una realitat i que ara per fi tenim a primera divisió, tant a Movistar com a DAZN, dones narrant futbol. Doncs ja està, hem trencat un sostre de vidre, hem canviat, clar, hem canviat una cosa que semblava inamovible i que mai canviaria, no?
Dana, ara que dius del sostre de vidre, tu en alguna ocasió també has dit més que de vidre, de ciment en el món de l'esport, eh?
Sí, jo ho deia, és que això no era un sostre de vidre, era d'hormigón armado, crec que vaig dir en alguna entrevista, sí, perquè és que jo tenia aquesta sensació realment de dir, molt bé, a mi m'han donat moltes oportunitats, he anat fent coses que, no, primer tertuliana de programes, que fins a fa 10 anys no hi havia dones opinant als programes d'esports, i a mi TV3 em va donar l'opció el 2010, quan vaig començar a Deportes 4. Després, el 2015, em posen a mi a presentar a Bein Sports programes de futbol. Mai els havia presentat una dona sola, no? Com a molt, un home i una dona. No havia passat. Aleshores, és això d'anar assolint aquests llocs de feina que se'ns havien vetat a les dones. Però encara n'hi ha molts als que no hem arribat. No hi ha dones directores de mitjans esportius. No hi ha dones presidentes de clubs. No hi ha dones... Si encara hi ha molts llocs als que no ens han deixat arribar, no? Llavors, és una mica això, que sí que estem evolucionant, sí que estem avançant, però entre que ara nosaltres ens ho creiem una mica més, no?, ja ens sentim més recolzades per la societat i creiem que ho podem demanar, i que ja de sobte els caps dels mitjans han dit, home, doncs potser sí que era una mica estrany, tenia 10 homes i una dona que feia algun vídeo, que posava alguna veu, o que feia pantalla per explicar alguna cosa. No, doncs tots aquells rols que encara no s'havien obert a les dones, doncs ara cada vegada s'estan obrint.
Danai, ahir al pregó deies, a qui molesta les passes cap a l'empoderament de la dona?
Doncs això, doncs a veure, al final, allò que està establert així per alguna cosa, perquè els hi va bé a molts que estigui establert així. Llavors encara hi ha molts homes els que els molesta que les dones vulguem fer aquelles coses que semblava que no podíem fer. Clar, evidentment, vull dir, jo això ho he viscut i ho he notat, no?, de manera discreta, però ho he notat, que hi ha molts homes que no els hi fa gràcia que les dones de sobte vulguem arribar a fer, doncs, ocupar aquests llocs de responsabilitat, aquestes posicions. Però és normal, és normal. Ells pensaven, ells vivien molt bé, ells pensaven que tota la vida seguiria sent igual, no? Que ells manarien, que ells decidirien i que ells seguirien fent aquestes feines, doncs, molt visibles i molt agraïdes, no? Al final, l'esport què és? L'esport és l'emoció en directe, no? I sempre ens ho explicaven ells. Doncs que ho pugui explicar una dona, doncs, com es viu allò en directe, amb to de dona i amb veu de dona, doncs crec que al final és natural, és natural,
és
lògic.
És totalment
però
així.
Però per ells, doncs, fins ara
no era
ja estava bé. No, no calia canviar-ho, no calia, no?
L'esport té el poder de canviar el món, com va dir Nelson Mandela?
Sens dubte, sense cap mena de dubte. Té el poder de canviar el món i de canviar les relacions establertes, no? Perquè de sobte una dona et guanya una medalla d'or i és notícia, i surt a tot arreu, i té la possibilitat de parlar amb presidents del govern, amb els responsables de l'esport. Clar, és això el que fa. Que de sobte aquella dona, la que potser molta gent no coneixia, quan assoleix un gran èxit esportiu, de sobte passa a ser referent. I els polítics i els que manen diuen, ah, potser aquesta dona té alguna cosa a dir, potser l'hem d'escoltar, no? És aquest el poder, i té el poder d'igualar nens i nenes. Quan els nens i les nenes es posen a jugar un partit de futbol, són tots iguals. No és allò de uns han de fer unes coses. No sé, és igualar. L'esport és meravellós, com va dir Nelson Mandela. Té el poder que no té pràcticament res a la vida. I això és el que s'ha d'aprofitar, no? Sí. Que amb l'esport es naturalitzen coses que després amb la vida és molt difícil.
El 2021 tu vas publicar el llibre, ara ho dèiem, eh? No les llame chicas, llame les futbolistes, de Nae, un llibre que reivindica clarament l'esport femení i té com a punt de partida un gol molt significatiu. És així, oi?
Sí. És el gol que va fer la Jennifer Hermoso al Mundial del 2019 contra Estats Units, sí. I que suposava que Espanya li plantava cara a la totpoderosa selecció d'Estats Units, no? Allò realment era una fita que crec que molta gent no era conscient de la importància de la dificultat que tenia. Jo, com que vaig narrar aquell Mundial, és a dir, el primer partit que narro d'homes i tal va estar bé, però per mi el més xulo va ser poder narrar després tot el Mundial de futbol que fèiem a Gol, narrar futbol femení i, a més, que fos un Mundial, no? El Mundial de França. I llavors d'allí em ve la idea de fer el llibre, perquè buscant informació veia que no hi havia informació sobre les futbolistes de cap país. De les americanes sí, de les úniques, però de la resta de seleccions
res.
No trobaves informació de les jugadores, era impossible idea. Però com pot ser que en el segle de la comunicació, no, en què ho sabem tot, d'elles no, perquè no hi havia hagut aquest interès, no? I llavors aquí em començo a proposar documentar-me i estudiar l'evolució, sobretot de la selecció espanyola, de com havien arribat fins allà, com arriben a un Mundial, arriben a plantar cara als Estats Units i què es pot fer perquè aquest procés sigui més ràpid, sigui més sa, i llavors d'aquí surt la idea del llibre, on després em trobo amb la sorpresa de que m'expliquen que han passat 30 anys patint a un seleccionador que les menyspreava i que les maltractava psicològicament, es pot dir així perfectament.
Estem parlant amb Danae Boronat, periodista esportiva i pregonera de Santa Tecla 2022, el pregó que va tenir el lloc ahir al consistori tarragoní. Per cert, Danae, has pogut descansar?
No gaire, no em sents la veu, perquè ahir vam anar a la baixada de l'Àliga, que és un dels actes que més m'agrada de Tarragona,
sí.
Que va ser massiva perquè portàvem 2 anys sense poder-la fer i és un disbarat, és una bogeria. A més em van deixar portar l'Àliga, que estic superagraïda a tota la gent de l'Àliga, que és clar, l'Àliga és de llautó, pesa uns 80 quilos, evidentment no la vaig portar jo a pols, eh? Me l'agafaven, ells m'ajudaven, però sí, la nit no vaig fer molt tard, però és igual, van ser moltes hores i un dia bastant intens, i llavors sí. La mi la veu se'm ressenteix aviat, ràpid.
Clar, estem parlant amb la Danae, i nosaltres ara parlàvem del seu llibre No les llame chicas, llame les futbolistes, entre totes les coses que ha fet la Danae fins ara. Clar, també ens crida l'atenció, no sabré tu com ho veus, si ens centrem amb el futbol femení. Tu creus que podríem dir que a casa nostra el Barça d'Anà és el referent pel que fa al futbol femení?
Sí, ara sí.
Ara sí.
Sí, en els últims anys, perquè abans hi havia clubs com l'Espanyol o altres equips que havien apostat molt fort, pel futbol femení. És a dir, el Barça ha pujat al carro molt tard, molt, molt tard, a partir del 2015, quan decideixen fer professional l'equip femení. I aleshores es veu la força que té el Barça, no? Que jo no entenc que abans no haguessin fet aquesta passa, no?
Sí.
Que hagués fet evolucionar molt més ràpid el futbol femení. Però bé, hem de celebrar que ho han fet tard, però ho han fet i ho han fet de manera decidida i ferma, això és veritat. I l'impuls i la força que té el Barça ha fet que llavors el Madrid fes l'equip femení, ha fet que el futbol femení tingués, evidentment, un nou impuls i importantíssim, sí, sens dubte.
Per cert, tu abans parlaves dels referents, no, de dir, ostres, és que com no teníem referents, no? Et semblava com que no es podia fer.
Jo en tenia, jo sí que en tenia.
Quins eren
Catalunya,
els teus, Danae?
Bé, jo la Pilar Calvo, per exemple, jo li he dit molt a ella, jo a TV3 i Catalunya Ràdio vaig escoltar molt la Pilar Calvo i teníem la Imma Pedemonte, és a dir, sí que a Catalunya sempre hem anat, jo crec, liderant una mica aquesta igualtat, no? I sempre hi ha hagut dones que han sigut boníssimes i que han sigut molt visibles en el periodisme esportiu, no? L'Olga Viza també va sortir de Catalunya i ja ràpid va anar a Espanya, no? Però, clar, llavors, jo sí que havia vist, jo deia que volia ser com la Pilar Calvo, jo ho havia dit això a casa meva, sí, després l'he dit amb ella, per tant, és bàsic tenir referents, i les pròpies futbolistes et diuen, és que nosaltres no en teníem.
Exacte.
Elles admiraven a jugadors, homes, evidentment. Tu li preguntes i cap et diu que quin referent femení, perquè el futbol femení no existia, o sigui, es jugava, però no existia els mitjans de comunicació. Clar que hi havia dones que jugaven al futbol a Catalunya, les dones juguen al futbol des de fa 50 anys i més. El que passa que no les deixaven i no hi havia cap mena de continuïtat ni de possibilitat de dedicar-s'hi, no? Però sí, ara ja això ha canviat per fi, però encara necessitem doncs, que les institucions, que les federacions es preocupin molt més que les nenes tinguin les mateixes possibilitats, camps d'entrenament, entrenadors, horaris correctes, perquè clar, totes, l'Alèxia Botellas, l'Aitana ja no, perquè és jove, però l'Alèxia, per exemple, entrenava a l'últim camp d'entrenament de la ciutat esportiva del Barça, a les 10 de la nit, se'ls acabava l'aigua freda, l'aigua calenta, com explico al llibre,
sí.
I vull dir que estaven totalment abandonades, i era el Barça.
I era el Barça, clar.
Sí, sí.
Per cert, Danai, l'europeu d'aquest any de futbol femení a Anglaterra va ser la prova de l'interès que genera aquest esport, no? És una bona mostra. Clar, ara bé, ara que parlàvem una mica de les desigualtats, les xifres, per exemple, que cobren les futbolistes són encara anys llum de les xifres de la lliga masculina. Tu creus que ells cobren massa o elles massa poc?
Les dues coses. Totalment. Ells cobren massa, o sigui, de manera exagerada i immoral, fins i tot podríem dir. El que passa és que, ara, per exemple, no, que s'ha parlat molt del contracte de Messi, Messi ho generava. N'hi ha altres, molts d'altres, que no generen el que cobren. El que passa que la bombolla del futbol doncs sembla que no tingui aturador, però evidentment en té, i es veu com, per exemple, el Barça viu ara situacions de màxim estrès econòmic, no? Perquè va estirar més el braç que la màniga, va pagar sous que són insostenibles totalment, no? I com el Barça, tants altres clubs. I que elles cobren poc, evidentment, cobren poc, el que passa és que fins ara no hi havia opció que cobressin més perquè és que no eren ni professionals. Per tant, si no és professional, normalment no et paguen gaire per fer el que fas, no? Que és el que passava. Des del 2019 tenen el conveni, es va establir uns mínims, però molt mínims, i aquest conveni ara s'ha de revisar. Evidentment, ara, amb el sou que li han posat a les àrbitres, que arribarà fins a, si no recordo malament, als 25.000 euros anuals. Això es reparteix en funció dels partits que arbitrin. Doncs les jugadores ara demanaran també que s'adecui, no?, i que s'actualitzi el seu sou mínim, perquè guanyar 1.200 euros, que és el que guanya ara el mínim d'una futbolista, doncs, per exemple, tu no pots viure en una gran ciutat. No et pots dedicar només al futbol si guanyes 1.200 euros, difícilment. No? Per tant, estem en un moment clau, estem en el moment que elles ara comencen a sentir-se recolzades i comencen a demanar pels seus drets, no? I que conforme el futbol va tenir més visibilitat, més popularitat, hi ha més ingressos, entren més patrocinadors i, per tant, elles podran anar guanyant més. Però no tingueu cap mena de dubte que no arribarà un dia en què elles cobrin el mateix que ells. Això,
mira,
no ho veurem. Jo estic convençuda que no ho veurem.
No ho veurem, dius tu.
No.
Però...
No, perquè encara hi ha molt aficionat al futbol, la reticència a acceptar-les a elles,
sí,
acceptar que és el mateix, que el futbol masculí i el femení són el mateix i que tu pots passar igual de bé.
Sí.
Per tant, hi haurà molta gent que no voldrà veure futbol femení, que no li interessarà i llavors generarà que hi hagi menys interès,
menys,
no?, a nivell
interès
de patrocinadors, a nivell de tot.
Però la valentia és el camí, Danai?
Sí, sens dubte. És el que deia ahir en el discurs, que crec que les dones, amb allò de la síndrome de la impostora, amb aquesta responsabilitat que ens posem sempre, aquesta exigència màxima, sempre tenim por a no estar a l'alçada, no? A no fer-ho, a no ser suficientment bones, a no fer-ho suficientment bé, perquè sabem que sempre ens estan escrutant, sempre ens estan doncs qüestionant, no? Jo he tingut sempre aquesta sensació, el que passa que a mi m'ha estat igual. No sé per què, suposo, no sé, pel meu caràcter, perquè és el que hem amat a casa. Però entenc que hi ha moltes dones que els preocupa molt el que diran, la por al fracàs o a l'equivocar-se, perquè vivim en l'època de les xarxes socials i del odi permanent a les xarxes, no? I això és complicat de gestionar, jo ho entenc. Però però si tenim... Evidentment, totes tenim por, i tots, els homes també, però nosaltres, si ens deixéssim portar per la por, doncs mai no podíem haver assolit doncs, fites que, a les que ja hem arribat, no? Avenços en matèria de drets laborals, socials, de tota mena. Per tant, ser valentes, anar endavant i reclamar una mica les oportunitats, no? Que no podem estar esperant que ens vinguin a buscar... perquè no passarà, no passarà. O sigui, les dones hem de demanar, o sigui, preparar-nos, evidentment. I... jo no estic dient que això es tracti de que ens regalin res ni de que... No. Però simplement que hi ha dones tan preparades com els homes i que han de tenir les mateixes oportunitats. Això es tracta de la igualtat d'oportunitats.
Com deies tu també ahir, en el pregó, tenim pressa per trencar el sostre de vidres, ciment o el que ens posin per davant. Per cert...
És que a mi fa molta gràcia quan em diuen mica en mica, dona, i dic no... mica en mica no, ja.
Vinga.
Ara tenim mateix. Pressa. Ah. Sí, aquesta condescendència de, bueno, oi, ja ho anirem fent. Molt.
Sí. L'agost anunciaves que posaves punt i final la teva etapa a la casa de futbol, de Movistar.
Sí.
Què, tenim d'anar, o no? L'inici d'un nou projecte?
Jo espero els propers dies poder explicar una mica cap on va la meva vida professional. Encara no ho puc fer, però...
Però serà a casa d'Anae, Barcelona?
Sí. Serà a casa nostra, sí.
Molt bé.
Si tot va bé, sí.
En els propers dies ja ens ho explicaràs, doncs.
I tant. Sí, ho publicaré als meus perfils tan aviat com es pugui, perquè perquè em ve de gust, a més, i seguir al final assumint reptes nous, que em ve molt de gust, em motiva molt.
Danae Boronat, periodista esportiva i pregonera a Santa Tecla 2022. Gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, moltes gràcies per l'entrevista. Que vagi...